I ara mateix tenim en línia ja a Mireia Boya, diputada de la CUP. Com estàs, Mireia? Bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom.
Ets a la Vall d'Aran o no?
Sí, estic aquí encara a la Vall d'Aran.
I molt bé, com està? A tope de turistes, pel que diuen, eh?
Bueno, avui hem marxat la meitat i aquest vespre marxarà l'altra meitat i ens quedarem solets.
De moment aquest matí tranquil·litat, ens diuen encara aquesta hora a la xarxa viària catalana, perquè es veu que com que fa bon temps, segurament molts el que faran serà apurar i justament, com dius tu, serà més aviat potser durant la tarda vespre quan s'embolicarà més la troca a les carreteres, tot i que n'estarem molt pendents, perquè també es preveu ja un augment de trànsit important a partir de mig matí. Ocupació que, pel que diuen, ha fregat el 100% aquí a la vall aquests dies.
Hi havia moltíssima gent, la veritat, així passejant pels carrers o fent alguna excursioneta, veies molta gent passejant.
Bé, escolta'm, aquest dilluns, no sé si l'has vist en una entrevista al Punt Avui, la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, reconeix, entre moltes altres coses, reconeix que el PDeCAT està incòmode amb la CUP. Pascal qualifica d'error l'acte de protesta d'Arran davant la seu del Partit Popular Català a Barcelona i assegura que s'estimarien molt més no necessitar els vostres vots al Parlament. Sentim-la.
Escolta, la política és suma i és sentit positiu. Bueno, ells estan per empetitir i per decidir qui pot fer una cosa i qui no la pot fer. Nosaltres tenim un plantejament polític que està a les antípodes d'això.
M'ha dit que era simplement aritmètica, que necessitaven la CUP, però sí que els incomoda.
Sí, no, li he dit, dit que ens incomoda, evidentment. Jo hauria preferit uns altres companys de viatge.
Què et sembla, Mireia?
Bueno, és una... L'opinió de la senyora Pascal, jo el que li diria és que els canvis que estem fent són tan profuns que no ens queda un altre que continuar caminant plegats si volem arribar a la independència. Ja no li dic a la revolució, tot i que la llavor de canvi, com li dic, és tan profunda que si no arriba a la revolució ens hi quedarem ben a prop si ho aconseguim.
I a tu què et sembla? Creus que sereu capaços d'anar tots a la una fins al final?
Bueno, és que no ens queda un altre, i si no ho fem, jo espero que la gent al carrer surti una altra vegada i ens digui tot el que ens ha de dir. Si ens hem compromès a arribar fins al final, si algú dubta, ara que estem a 6 mesos d'aquest referèndum, és moment de marxar. I a cap de cat, aquesta setmana, hi ha hagut unes filtracions, unes declaracions i contradeclaracions que, la veritat, demostren que no tothom està a l'alçada de les circumstàncies.
I per tant, fins a quin punt creus que pot acabar afectant el procés tot això justament que ha passat aquests últims dies, per exemple?
Jo crec que l'entrevista de la senyora Pascal ha estat una reacció justament a això, a tot el conflicte, tot el merder que tenen a casa, una manera que han utilitzat sempre, des del principi, des del 27 de setembre, de xutar endavant els problemes que tenen a casa, és acusada a la CUP de que posem pals a les rodes. Jo els diria, bueno, ja està, o sigui, acabem-ho, no en tenim un altre remei que continuar plegats, tot i que no ens estimem, tot i que no ens agradem, tot i que la nostra proposta política està a les antípodes l'una de l'altra, això és cert, però l'objectiu el tenim, és el mateix per tothom, és fer aquest referèndum, guanyar-lo i implementar el resultat. Per tant, de què serveix criticar el teu company de viatge? El que hauríem de fer és anar tot plegats i arribar fins al final, que és el que està esperant la gent.
Escolta'm, la setmana passada el president Puigdemont us va convocar una reunió d'urgència a Palau i vas anar tu, l'Anna Gabriel, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, el vicepresident, Raül Romeva, el conseller Romeva, Jordi Turull i el Quim Arrufat. Per què es va fer aquesta reunió? No n'ha transcendit gran cosa. Mireia, s'està escardant la unitat independentista? Una miqueta va mirar de posar ordre en aquest sentit el president en aquesta trobada?
No, aquest tipus de reunions són normals.
És habitual això, que us convoqui de cop i volta gairebé d'avui per avui a Palau, per exemple?
Ens trobem periòdicament, no només amb els consellers i amb el president o amb la presidenta del Parlament, també tenim reunions periòdiques al Parlament. O sigui, tenim contactes habituals amb tothom. De fet, parlem de moltíssimes coses. Doncs ara el que s'està parlant és ultimar els detalls de la logística del referèndum, d'interpretar quins són els camins que se'ns obren o se'ns tanquen amb cada sortida de tot el govern espanyol o del Tribunal Constitucional. És a dir, hi ha un diàleg constant per parlar dels temes del procés.
La consellera Munté, la portaveu del govern, deia que es donen un parell de mesos més de marge per mirar d'arribar a un acord amb el govern espanyol, cosa que sembla francament impossible. No sé com ho veus tu, que es vulgui apurar fins al juny. Tant ha de durar la paciència?
Jo crec que no, que és un error. És un error. La data i la pregunta haurien de ser públiques ja. Jo crec que quan els ciutadans tinguin una fita temporal en l'imaginari i la internalitzin d'alguna manera, la campanya del sí començarà amb tota rotunditat. Fins aleshores encara estem pendents de a veure si ens atrevim, si no ens atrevim, si ho fem, si no ho fem. Ara surt un, fa unes declaracions contundents dient sí, ho farem, però la veritat és que encara no tenim aquesta data i la gent ho necessita, tothom ho necessita per acabar-se de creure que això es portarà fins al final.
Bé, no sé si vau aprofitar la trobada amb el president per tornar a demanar justament això, que es fixi data i pregunta?
Nosaltres ho demanarem cada dia fins que es fixi la data i la pregunta.
Té pinta que no es fixarà fins al juny, això?
Intentarem que sigui abans, no té cap sentit esperar fins al juny, fins que acabi el Pacte Nacional pel Referèndum. Nosaltres que creiem que el Pacte Nacional pel Referèndum pot continuar fent la seva feina, pot anar a Madrid a presentar les signatures, pot fer actes, pot fer més recollides, havent fet pública la data del referèndum. No té res a veure una cosa amb l'altra. I per altra banda, aquesta idea de negociar la pregunta amb els comuns també ens inquieta. O sigui, la pregunta l'hem de negociar entre tots. Ja està bé que hi siguin. El que passa és que no es pensin que no serà, nosaltres no acceptarem mai una cosa que no sigui una pregunta clara sobre la independència de Catalunya amb una resposta binària de sí o no. Qualsevol altra estratègia que ens porti a un nou 9N, no l'acceptarem de cap de les maneres. I creiem, per les darreres declaracions d'Ada Colau, que podria anar cap aquí.
Bé, ara la sentirem, Ada Colau, però abans, justament sobre la pregunta que va plantejar la CUP al referèndum, Marta Pascal, en aquesta entrevista al Punt Avui, diu que s'estimaria més fer servir el terme estat abans que república, perquè, segons ella, això pot ajudar a convèncer moltíssima més gent, a que molta més gent acabi votant sí a la independència en aquest referèndum.
Jo, la veritat, quants tipus d'estat hi ha? Què volem, un estat monàrquic o un estat republicà? És a dir, per mi és una falsa dicotomia. Quan parlem, hi ha molts tipus de república, però d'estat estem parlant de molt poc tipus. No sé en què contribuiria, a part de portar la contrària a la CUP i a Esquerra Republicana, a que utilitzéssim el terme estat i no república quan tothom té a l'imaginari l'any 1931, quan es va declarar la República Catalana.
Bé, el govern vol pactar la pregunta del referèndum, també amb els comuns d'Ada Colau. Just ahir, l'alcaldessa de Barcelona, en una entrevista a la cadena de televisió Al Jazeera, va dir que la victòria del sí en aquest referèndum no voldria dir pas una declaració d'independència. Sentim-la.
Suposant que sortís el sí a la independència, que no està clar, no? Perquè quan es van fer eleccions a Catalunya, l'independentisme va guanyar una majoria parlamentària, però no va guanyar una majoria en vots, però suposant que guanyés la independència en el referèndum, no vol dir que es declari la independència.
Per tant, si guanya el sí a la independència, segons ella, no vol dir pas que es declari la independència, Mireia Boya.
El que demana Ada Colau amb aquestes declaracions no és un referèndum. Ella vol una altra cosa, no el vol aquest referèndum, i s'ha posat en evidència que això és així. En un referèndum, si guanya el sí, el resultat és vinculant i, per tant, es declara la independència. No hi ha més. O acceptem tots les regles del joc o, bueno, no ho sé, a mi em sembla molt poc democràtic que algú com Ada Colau faci aquestes declaracions. Què vol dir? Que si tu guanyes unes eleccions municipals no seràs alcaldessa? No acabo d'entendre com pot arribar a plantejar-se en un referèndum que es vol vinculant, que es vol amb totes les garanties, que es vol amb l'aval internacional. I aleshores no implementaràs si guanya el sí? Què estàs demanant aleshores?
Bé, deixem tornar per un moment a les declaracions de Marta Pascal avui al Punt Avui, perquè ella dona una mica per fet, o veu possible, o bastant probable, vaja, un tripartit d'esquerres a la Generalitat, i en aquest sentit recorda l'acte conjunt que van fer Esquerra, els Comuns i la CUP per la commemoració del 40è aniversari de la manifestació de la Diada Sant Boi de Llobregat. Mig dona per fet un tripartit d'esquerra dels comuns i de la CUP. No sé si tu ho veus tan probable, això. Pot acabar passant, Mireia Boia, sí o no?
No, l'escenari de les eleccions no està al nostre curt terme. Només tenim una cosa al cap i una cosa entre mans, que és el referèndum. Més enllà d'això, de si es guanya o es perd el referèndum, ja es veurà. Però ara per ara no hi ha cap altre escenari que ens plantegem. I el que em sorprèn és que algú que també vol, com nosaltres, un referèndum, doncs només faci que càbales pensant en un escenari d'eleccions que serien autonòmiques.
Mira què diu el líder del Partit Popular Català, Xavier García Albiol.
A Catalunya no es repetirà un nou N. A Catalunya pot ser que al mes de setembre hagin urnes a les seus d'Esquerra Republicana, de l'Assemblea Nacional Catalana o de Convergència, però no hi haurà urnes a establiments, a locals públics com a escoles electorals.
Si acaben complint aquella amenaça de precintar col·legis, si acaben intervenint els Mossos d'Esquadra, com ho farem per votar, Mireia?
Bueno, jo li diria al senyor Albiol que el dia del referèndum que vagi a la seva ciutat, aquella on els electors el van fotre fora, a Badalona, i que miri si la gent de Badalona està o no està als locals públics i als col·legis electorals votant. És el que ell no voldria, però hi seran.
Jo, Maria Claveguera.
Jo estic d'acord amb l'Helena Boia amb una afirmació bastant contundent que ha fet, que és que l'Ada Colau no el vol, el referèndum. No s'entenen aquestes declaracions que ha fet el Jazira si no és des d'aquesta postura. Els comuns, el partit d'Ada Colau, li va bé aquesta indefinició davant del seu electorat. Pronunciar-se en favor o en contra del referèndum seria córrer el risc de perdre una part dels seus votants. I en aquests moments aquest partit, el partit de l'Ada Colau i tot el que l'envolta, allò que se'n diu els comuns, instal·lats amb la indefinició, és una bona renda electoral. En aquest país només hi ha tres formacions polítiques que volen que es faci un referèndum i que són partidaris al 100% del sí, que són Junts pel Sí i en aquest cas la CUP.
Mireia, jo...
Gemma Galdón, què dius?
Sí, jo li volia preguntar, parlava amb el tema de l'Ada Colau i tal, d'un referèndum que es vol fer amb reconeixement internacional, amb garanties, etc. Jo només vull preguntar quina és l'estratègia per no repetir el 9-N, és a dir, quin nas a la màniga teniu perquè una convocatòria de referèndum no acabi com va acabar el 9-N.
Jo el que faria és que convidar als comuns aquesta iniciativa vers 2.0 més a la Colau, perquè en realitat ha estat això, una refundació d'iniciativa, només cal veure els percentatges de votació en aquest congrés fundacional que van tenir, i d'aquí s'entén aquesta ambivalència, aquesta ambigüitat en els seus posicionaments polítics, perquè en realitat és només una refundació d'iniciativa. Però tot i això, jo crec que hi ha gent independentista en aquest nou partit polític i, per tant, jo el que faria és, si fos el govern, perquè no l'estem organitzant nosaltres, el referèndum, el convidaria a i l'explicaria com s'està organitzant aquest referèndum, com s'estan buscant aquestes garanties que es diuen com la gent al final podrà o no podrà anar a votar, si expliquem-ho, si siguem transparents, donem tota la informació i potser d'aquesta manera doncs l'acabarem convencent de que aquest referèndum no serà un 9 de novembre, bàsicament perquè tenim el compromís al Parlament, la majoria independentista, de fer vinculant el resultat i, per tant, és una decisió política.
Però Mireia, aquí el problema no el tenen els comuns, el problema el teniu els que heu promès un referèndum vinculant i amb suports internacionals, que fins ara han passat més de 18 mesos ja, fa un mes que van passar els 18 mesos, i res del que s'ha dit d'allò en el que s'ha dit que s'avançaria s'ha avançat. Jo el que demano és quins arguments hi ha per convèncer les persones que podem no estar convençudes de la legitimitat d'aquest referèndum de que això serà diferent, de que no serà un 9-9-N. Quines armes teniu? Què heu estat fent aquests 18 mesos? Què heu estat preparant?
Per això jo insisteixo en la importància de fixar ja la data i la pregunta. Això seria un element que en l'imaginari doncs, faria, contribuiria a que la gent s'ho cregués una mica més al carrer. I en segon lloc, també insisteixo, aquell espai polític que vol fer o que diu que vol que es faci aquest referèndum i que hi participarà, doncs convidar-lo a tenir totes les informacions sobre l'organització, perquè si el govern diu que es farà i no s'ho creuen, si la CUP diu que es farà i no s'ho creuen, l'única manera de que s'ho puguin creure potser és que algú dels seus doncs vegi que aquest referèndum s'està organitzant.
Salvador Cot.
Sí, en aquest sentit, si l'Estat, al final, a través d'alguna de les seves institucions, judicial o el que sigui, actua contra el Parlament, quina seria l'actitud de la CUP? Perquè llavors s'eliminaria aquesta garantia, no?
Què vol dir que actua contra
la mesa, per exemple, inhabiliten o suspenen?
Jo no sé si és un escenari que arribarà o no arribarà. Si l'Estat espanyol s'atreveix a fer-ho internacionalment, quedaria tocat de mort. I, per tant, jo crec que ho estan acabant de valorar i per això no han estat més contundents. Potser nosaltres, tot i que ganes, segur que en tenen moltíssimes. Des de la CUP, defensar les institucions catalanes sobiranes fins a les darreres conseqüències. No sé què caldrà arribar a fer, però sortir al carrer a defensar el Parlament o la mesa del Parlament o la presidenta del Parlament, jo crec que serà de mínims.
Alejandro.
Molt ràpid, dues precisions molt breus i una pregunta. Estic molt d'acord amb el Joan Maria amb el tema de que només tres formacions defensen clarament el referèndum. Això trenca el mite de que un 80% de la població està a favor del referèndum. Això el trenca.
És la majoria parlamentària, Alejandro.
Sí, però no el 80%. És un dels mites aquest que es repeteix un dia rere l'altre. El 80% vol un referèndum.
A veure, avui, no, clarament, la Vanguardia...
Diu 75.
75%
diu en una enquesta.
Ho diu a dins, a la portada.
Sí,
no.
Però el que està clar...
A la portada no, eh?
Sí, però el que està clar és que no són els... No són el 80% dels vots a les eleccions. Això queda bastant clar quan dius aquest tema. Dos, parlaven abans de que, ostres, que vindran i que tancaran les escoles, retiraran les urnes. Recordem que el maig del 2014 els Mossos d'Esquadra ja van retirar les urnes, moltes del multireferèndum. No va passar res. I tres, senyora Boya, suposem, crec que és bastant clar que la convocatòria del referèndum serà suspesa, segurament pel Tribunal Constitucional. Tot apunta en aquesta direcció. Jo el que no sé és que què esperen que faci exactament el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras després d'aquesta suspensió previsible. Jo crec que previsible, ens podem avançar una miqueta, no?, en aquest escenari. Què esperen que facin exactament en aquest escenari?
Fer-lo igualment.
Però fer-lo com?
Doncs tal com està pensat, organitzat, tal com l'hagin pensat o organitzat. La legitimitat no la dona un tribunal constitucional. La legitimitat la tenim els catalans i ens l'hauran de reconèixer internacionalment. Aquí l'Estat espanyol i el seu tribunal polititzat no hi pinten pràcticament res que facin. Si s'organitza, es farà igualment i és per guanyar-lo. Per altra banda, això del 80%, jo sí que crec que hi hagi un 80% de gent d'aquest país que vol un referèndum. El que no ens posem d'acord és quan i com. Jo sí que crec que d'aquest espai polític dels comuns vol un referèndum. El problema és que a ells els hi agradaria potser fer-lo d'una altra manera o fer-lo en un altre moment, però la majoria de la població catalana el vol fer ara. Per tant, s'hauran d'adaptar si és que realment volen aquest referèndum.
Aquesta enquesta de La Vanguardia, Mireia, diu que el referèndum unilateral perd suports davant la consulta acordada.
Sí, a mi el que em sorprèn és que encara hi hagi un 30% de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que, tot i tenir l'oportunitat o la possibilitat d'acordar una consulta amb l'Estat espanyol, igualment la volen unilateral. És a dir, que han desconnectat completament de l'Estat espanyol. Un 30%. Per mi és una dada que no és menor.
Joan Maria.
Sí, sí, no. Malgrat tot el que ha fet l'estat espanyol en contra de que es pugui fer aquest referèndum, encara hi ha tanta gent a Catalunya que el que voldria és que es posessin les urnes per fer aquest referèndum. Però aquesta no era la pregunta, Helena. En el cas hipotètic...
Mireia Boia.
Mireia, perdona. En el cas hipotètic de que l'estat espanyol no permeti el referèndum, que jo crec que és el que farà aquest govern espanyol, aquest estat espanyol, quina serà l'actitud de la CUP? És a dir, ja no et dic què penses que farà el president Puigdemont. Què farà la CUP l'endemà que el govern espanyol no permeti que es faci aquest referèndum, si acaba sent així?
Sortir a defensar-lo. Nosaltres volem que es faci i arribarem fins al final perquè aquest referèndum es pugui fer. Treballarem no només amb el govern, amb Junts pel Sí, al Parlament, per tal de que ningú estigui enrere, tot i les suposades... suspensions de tot aquest procés electoral.
Molt bé. Digues, Scott.
Una pregunta molt ràpida.
Molt breument.
Quin nivell de confiança tenen la CUP amb el president Puigdemont?
Nivell de confiança? Sí. Per les declaracions públiques que fa, ell sembla molt convençut. I, per tant, fins que no hi hagi algun indici de que les paraules i els fets no van de la mà, nosaltres continuem confiant en ell i en la seva paraula.
Mireia Boia, moltíssimes gràcies per haver estat en directe al matí de Catalunya Ràdio d'aquest dilluns de Pasqua. Que vagi molt bé. Bona tornada, eh?
Bon dia a vosaltres.
Vagi bé.